Benvinguts al programa La Ràdio a l'Escola. Un any més ens trobem en aquest programa realitzat pels alumnes de diferents escoles de la comarca que a través d'aquest mitjà de comunicació ens donaran a conèixer alguns dels treballs realitzats a la seva aula. Aquest programa el podreu escoltar tots els dijous a les 4 de la tarda i els dissabtes a les 2 del migdia, aquí a Ràdio Falset, al dial 107.6 de la FM. Tant mestres com alumnes han posat molt interès al moment d'elaborar-lo, amb l'ànim de donar-vos a conèixer quelcom del seu treball i fer-vos passar una bona estona. Des del Centre de Recursos Pedagògics del Priorat i els centres participants, agraïm la col·laboració de Ràdio Falset que fa possible la seva realització. Ara us deixem amb la ràdio a l'escola. Esperem que gaudiu d'aquest programa. Once upon a time, you were on your way. Girl, I hope to pray that you will come back someday, baby.
Time has made some changes, yeah. Turn me upside down.
Que s'heu sintonitzat. Som els alumnes de l'Escola del Marroig. Us recordem que la nostra escola es diu 11 de setembre.
Som una de les 7 escoles de l'ASER Baix Priorat i estem força contents de compartir una estona amb vosaltres.
Aquest any a l'escola estudiem les abelles i us volem explicar algunes coses força interessants que hem après.
Primer de tot, ens presentarem i començarem pels més petits. Vinga, som-hi, vosaltres sols.
Jo sóc l'Omar.
Sóc en Déu.
Els dos fem P3.
Jo sóc l'Eusebi.
Jo sóc la Natàlia.
Jo sóc la Cristina.
I nosaltres fem P4.
Jo em dic Aleix.
I jo em dic Eva.
Jo dic Helena.
Jo em dic Jordi.
Jo Roger.
I tots fem P5!
Ja coneixeu els més petits de l'escola. Ara es presentaran els nens i nenes de primària.
Jo em dic Jaume.
Jo em dic Arnau.
Jo em dic Paula.
I jo Laia.
I tots fem primer de cicle inicial.
Jo sóc el Carlos.
I jo el Ricard.
Els dos fem segon de cicle inicial.
Jo sóc el Marc.
I jo l'Àlex.
I jo sóc la Raquel.
I jo sóc la Maria del Mar.
Jo sóc la Núria.
I tots cinc fem primer de cicle mitjà de primària.
Em dic Carles i faig segon de cicle mitjà.
Em dic Sheila.
Em dic Ricard.
I jo em dic Albert.
I jo sóc la Janet.
I tots quatre fem primer de cicle superior.
Jo sóc la Lorena.
I jo l'Ariana.
Jo em dic Montserrat.
I jo sóc l'Alba.
I jo sóc l'Helena.
I totes cinc fem segon de cicle superior.
Aquest curs a l'escola hi ha tres mestres tutors. Joan Maria, Cristina, Maria Mercè i la Sílvia, que cobreix una mitja jornada. També tenim els especialistes de la zona. Enguany, l'Encarnació fa l'educació musical. El Jordi, que substitueix a la mestra d'educació física, Montse. La Carmina, que la tenim de lluna de mel i que fa l'educació especial. I les mestres d'anglès, Isabel i Pili. I la mestra de religió, Maria Rosa. I l'assessora de plàstica, Rosa.
Thank you.
Ja veureu que aquests animalets, tan petits i que a vegades no són gaire bons amics, us sorprendran i aprendreu moltes coses d'elles. Sabíeu que les abelles són uns insectes socials? Doncs sí, no poden viure soles, sempre han d'estar juntes.
L'abella, un insecte social. El seu cos, petit i pelut, queda dividit en tres parts. El cap, dos ulls compostos, tres ulls simples i dues antenes. El tòrax, dos parells d'ales i tres parells de potes. I l'abdomen, la reina i les obreres hi tenen un fibló. Les abelles són insectes socials, la qual cosa vol dir viure en una comunitat on cada individu té encomanada una funció. En el rusc hi ha tres tipus d'abelles. Una reina, milers d'obreres i uns quants centenars d'abellots redonjons i mandrosos, raó per la qual se'ls anomena bagarros.
Les abelles canvien de cos. Durant el cicle vital de les abelles passen per quatre formes o etapes molt diferents, o larva, ninfa i adulta. Com els papallones, les abelles també passen per una metamorfosi. Les larves són molt diferents dels adults. Vols conèixer el seu procés? Tot comença quan la reina pon un ou en la cel·la. Tots els ous semblen iguals, però poden ser de dues menes. Ous fecundats, que seran les femelles, o bé ous sense fecundar, que seran els mascles. Al cap de tres dies neix la larva, sense ales i sense potes. Aquesta larva creix molt de pressa. És llavors quan entra en la fase de ninfa o pupa i quan les abelles obreres tanquen l'entrada de la cel·la. Dins comença la seva increïble transformació. A poc, el seu cos canvia de forma i se li van desenvolupant les ales i les potes. Un cop acabada la metamorfosi, l'abella adulta surt de la cel·la.
A cada colònia d'abelles només hi ha una reina, que és l'única femella que pot pondre ous. La reina no surt mai del rusc i durant tota la seva vida, que té una durada de 3 o 5 anys, no fa res més que no sigui pondre ous. La reina del rusc neix d'un ou fecundat i la larva és especialment alimentada per les obreres mentre dura el seu creixement. La pots distingir de la resta dels habitants del rusc per la seva major grandària, perquè té l'abdomen més allargassat i pel seu fibló llis i corbat. Contràriament, el que fan les obreres no ataca mai l'home i els altres animals. Només fa servir el fibló quan es vol desfer d'altres abelles reines. Pot arribar a fer 2.000 ous cada dia, però la quantitat depèn molt de cada reina i de la seva edat. Els mascles, abellots o bagarros, viuen uns 3 mesos i la seva única missió consisteix a fecundar les reines joves durant el vol nupcial. Xa-la, 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 camagusa, a mi amabema, xa-la. Les obreres al servei de la reina. De les tres mares d'abelles que viuen en un rusc, la de les obreres és la més nombrosa. Són femelles estèrils, la qual cosa vol dir que no poden pondre ous, malgrat que, com la reina, neixen d'un ou fecundat. Les larves reben una alimentació diferent, que determina el desenvolupament específic de les obreres. El seu nom ho diu, són les encarregades de fer totes les feines del rusc i la seva vida és molt curta.
A la primavera i a l'estiu, quan hi ha més feina, només viuen de 4 a 5 setmanes. A l'hivern, com que no hi ha tanta feina, arriben a viure alguns mesos. Aquestes abelles, a les potes del darrere, tenen una mena de cistella amb la qual cosa transporten el pol·len que recullen de les flors. Les obreres, a més, són les encarregades de fabricar la mel i d'alimentar la reina, les seves cries i els abellots. I per si no fos prou, s'encarreguen d'elaborar la cera per construir el rusc. Amb el seu fibló recte i dentat, piquen tothom que els molesta o que intenta introduir-se al rusc, però mai picaran a cap reina. Ja ho veus si són d'importants les obreres.
La distribució de la feina. A l'interior del rusc tothom sap quina feina ha de fer. Les obreres no sempre fan la mateixa feina, sinó que durant la seva vida van canviant d'ofici. Acabades de néixer, fan d'escombriaires i netegen les cel·les buides a fi que puguin servir de nou. Quan tenen entre 3 i 10 dies, les obreres fan de dives. Tenen cura de l'alimentació de les cries amb una mena de sopa nutritiva. Més endavant fan un treball diferent. Es converteixen en cereres i es dediquen a fabricar les cel·les noves i arranjar les velles. Les cereres no paren mai. Al cap d'uns dies es dediquen a emmagatzemar el nèctar i el pol·len, que serviran de reserva d'aliment per a l'hivern. Les obreres guardianes són les responsables de la defensa del rusc i inspeccionar amb les seves antenes tot ésser viu que intenti d'entrar-hi. Les abelles recol·lectores són les més velles i experimentades i tenen encomanada la feina més delicada, la recol·lecció del pol·len i del nèctar. Les podeu veure sempre volant de flor en flor.
El rusc, un laberint de cel·les. Un rusc està format per diverses bresques, que són làmines de cera paral·leles, amb un petit passadís de separació pel qual poden circular les abelles. Cada bresca té moltes cel·les, unes petites cambres hexagonals on les abelles guarden el seu aliment i on allotgen les cries. Les cel·les se situen una mica inclinades a fi que no pugui caure el seu contingut. Les cel·les reals són més grosses i tenen forma de tub. Les destinades a cries d'obreres són hexagonals, n'hi ha moltes més i són més grosses, però no tant com les de les abelles reines. Veure com les abelles construeixen les bresques és un espectacle fascinador. Es pengen les unes a les altres, agafades per les potes, comencen a fer petites escates de cera i un cop ben mastegades comencen a fer la bresca. Hi ha diferents tipus de cel·les, cel·les magatzem, cel·les de cries d'abellots, cel·les de cria d'obreres i cel·les reals.
Intrusos al rusc. A molts animals els agrada la mel que fabriquen les abelles. Entre els de molta grandària tenim l'ós, que per abastar-la destrossa els ruscos. Entre els més petits, que intenten esmunyir-se dins del rusc, tenim les formigues, les vespes i els escarabats. Les obreres guardianes s'encarreguen de foragitar els intrusos atacant-los amb el seu fibló. I quan un animal mor dins del rusc, el tira, el llencen al de fora. Però això és massa pesant i no el poden arrossegar. Per evitar que es podreixi, el cobreixen amb una resina, el pròpolis, que recullen de l'escorça dels arbres. Quan una abella pica un home, queda sentenciada a mort. En canvi, si pica un altre insecte, no li passa res. Per què? La pell dels mamífers és més resistent i en ella el fibló, que hi queda, que és dentat, hi queda clavat com un arpó. Quan l'abella el vol desclavar, se li esquinça l'abdomen. La reina i les obreres tenen un fibló verinós. Quan oloren un perill, les obreres guardianes prenen una actitud d'alerta. Posen el cap dret, aixequen el tòrax i abaixen l'abdomen.
dansa de les abelles. Una de les coses més encisadores i curioses del món de les abelles és el llenguatge que fan servir per a comunicar-se les notícies importants. Consisteix en una mena de dansa per construir-se. En coneixem dos tipus. Dansa circular és una mena de dir a les obreres que el lloc descobert és a prop del rusc, a menys de 180 metres. Consisteix a donar voltes en cercle, ara a la dreta, ara a l'esquerra, seguida d'altres obreres que van tocant la ballarina amb les seves antenes. La dansa amb coeteig significa que l'objectiu és lluny, a més de 100 metres. Sobre el rusc, la ballarina segueix una trajectòria en forma de buit. Primer camina en línia recta, tot coetejant, i després assenyala una semicircumferència a banda de la línia recta. La recta indica la direcció que cal seguir i el nombre de semicircumferències que proporcional a la distància caldrà recórrer. L'empenta que posa en la dansa és una indicació de la quantitat d'aliment que pot proporcionar la descoberta.
Les abelles i la pol·linització. La pol·linització és el transport de pol·len des de la part masculina d'una flor fins al gineceu o part femenina. La pol·linització de les flors, que només tenen òrgans femenins, se sol produir gràcies al vent que arrossega el pol·len. Però moltes vegades el pol·len va d'una flor a una altra enganxat a les potes dels insectes voladors, entre els quals les abelles són bones pol·linitzadores, degut a la gran quantitat de flors que visiten. Una part del pol·len que s'enganxa al cos de les abelles es desprèn mentre volen prop d'una flor, que pot ser pol·linitzada i fecundada. La pol·linització de moltes plantes de conreu i de molts arbres fruiters depèn de les abelles i d'altres insectes. Les abelles aspiren el nèctar de les flors amb la seva trompa i el fan servir per fabricar la mel.
Productores de mel. Les abelles són uns insectes molt llaminers. Els seus aliments són molt dolços, el nèctar i la mel. Les obreres recol·lectores es dediquen a recollir el pol·len i el nèctar de les flors. La reina i els abellots, que no es poden alimentar ells mateixos, reben els aliments de les obreres, que també són les encarregades d'alimentar les cries. Les abelles, dides, secreten una mena de sopa molt nutritiva, la gelea reial, amb la qual alimenten les larves de reina durant el seu creixement. Com fabriquen la mel les abelles? La mel és una transformació del nèctar de les flors que comença quan l'abella recol·lectora el porta dins el seu pap. El nèctar, que un cop són dins el rusc, les abelles es van passant entre elles barrejant amb la saliva. Va perdent aigua per convertir-se en una mel molt líquida, que les obreres guarden dins les cel·les. Durant alguns dies l'airegen amb les seves ales a fi que s'evapori més aigua i es faci més espessa. Un cop la mel és prou madura, tanquen les cel·les amb cera per evitar que fermenti i es faci malbé.
Ara que ja sabem moltes coses de les nostres amigues, voldríem parlar de coses bones que en triem d'elles, com la mel. Hem aprofitat que tenim al poble un apicultor aficionat per fer-li una entrevista. És el senyor Josep Tos.
T'agrada aquesta feina?
Sí.
Quants anys fa que et dediques a l'apicultura?
14.
No et fa por que et piquin les abelles?
Les abelles, si no es maltracten, no piquen.
Com es treu la mel?
La mel se treu desaperculant els quadros i amb una màquina centrífuga, no parant de voltar, fins que surt la mel del quadro.
Què són les arnes?
Les arnes són caixes de quadros, anomenades de sempre arnes.
Té futur l'apicultura?
A gran escala, sí.
En quin temps es recull la mel?
La mel es recull ara a meitat mes de març. Segons com va l'any, se fan més passades o menys. Com més flor hi ha, més passades es poden fer. Sobretot depèn de l'any, tal com ve. Si plou molt, si plou poc, i tal com va l'any, es pot crestar més vegades o menys.
Què vol dir crestar?
Crestar vol dir traure la mel de l'arna.
Quina és la distribució de l'arna?
La distribució de l'arna és la cria al mig ben junta, procurant sempre que no entri l'aire. Han acabat venent els quadros que preparen per les noves cries amb un menjar especial que hi fiquen, i han acabat venent els quadros que hi fiquen la mel.
Quanta mel fas, més o menys?
Més o menys, fem, depèn com va l'any. Hi ha anys que se'n fa més, hi ha anys que se'n fa menys, i sempre està tal com va l'any.
La mel s'ha de colar una vegada fora de l'arna?
Se t'ha de colar perquè hi ha brosses de cera i d'altres coses que el vent als quadros, tot fa cap dins a la mel, i s'ha de colar amb un filtre molt espès.
Quin és el vestuari que necessites?
Guants, careta i mono.
Què prefereixes, treure la mel de les arnes o del rusc?
De les arnes.
Què t'agrada més ser, apicultor o pagès?
Jo faria d'apicultor.
Gràcies per la seva intervenció. Tot seguit, els de primer de cicle mitjà ens recitaran unes endivinalles, inventades per ells.
Són uns animalets petitets que quan et piquen et fan molt mal i fan un sorollet zzzz.
Unes senyoretes vestides de ratlles van cada dia en un camp de flors.
Dolça com la nata, és de color marró fluix i està feta amb el nèctar de les flors.
Viuen en una casa totes juntes i quan van de festa es posen un vestit de ratlles negres i grogues.
Dolça com el sucre, líquida com la llet, i la treuen de les flors.
Després d'aquestes endivinalles dels alumnes del cicle inicial, ens explicaran un conte sobre les nostres protagonistes, les abelles. El títol és "L'abella zumzumzeta".
Vet aquí que una vegada hi havia una abella. És l'abella zumzumzeta. El que més li agrada és posar-se damunt les flors. Vola, vola, vola i diu...
Que és bonica la margarida. Zum!
I després vola, vola, vola i diu...
Que és bonic l'iris. Zum!
I després vola, vola, vola i diu...
Que és bonic el clavell. Zum!
I després vola, vola, vola i diu...
Que és bonica la rosa. Zum!
Tot d'una sent un soroll. És l'os blanc, camina pas de formiga. La veia és un zumzumzeta, al veure'l se li acosta.
On vas, l'os blanc?
L'os blanc esquiva la veia.
Ves, abella, ves, que em fas dosa.
I la veia l'envolta i li diu...
Os blanc, no em vols dir res?
L'os blanc esquiva la veia cops de pota.
Ves, abella, ves, que em fas dosa.
I l'abella zumzumzeta es posa a l'orella de l'os blanc. L'os blanc es viuga, mou el cap i les orelles, esquiva l'abella i diu...
Ves, abella, ves, que em fas dosa.
I l'abella zumzumzeta li diu...
Os blanc, tens un nas gros, molt gros.
L'os blanc es viuga, mou el cap i les orelles, esquiva l'abella i diu...
Ves, abella, ves, que em fas dosa.
L'abella li diu...
Ets un nas gros, nas gros, nas gros.
Zum! I se li posa damunt del nas i... Li clava una picada al nas. I cau a dins d'un sot. L'abella zumzumzeta vola, vola i envolta l'os per tots costats.
Os, nas gros, os, nas gros, has caigut dins del sot.
L'os es gira i es gira. L'abella vinga a riure i fa... I li clava una picada al cul. L'os blanc fa un bot. I surt del sot i...
Zip-zap, zip-zap.
L'os blanc se'n va pas de gegant.
Zip-zap, zip-zap.
I si el voleu atrapar, ja us podeu ben afanyar.
Us ha agradat? Ha estat força divertit, oi? Tot seguit, els més petits de l'escola ens explicaran què han après ells de les abelles. Amb un poema auca.
Les abelles. Les abelles voladores es volten ràpid per voltant. Aquestes són les obreres que per totes les flors van i menja groc van agafant.
Com es diu aquest menjar? Ara no me'n puc en recordar.
Jo t'ho puc dir, perquè el mestre ho va llegir, ell diu polen.
Jo t'ho puc dir, perquè ho fan servir. Amb les ales volant, al niu van arribant i amb mel ho van transformant.
Ep, no siguis tan eixerit, això no està del tot ben dit. Al niu no hi viuen pas, es diu rus, fes-me cas.
I sabeu que tot ho vigilava per la reina niteria.
També hi ha els abellots que no tenen gaire feina. Només fan que la reina pugui pondre molts ous.
Si dins del rus mirem bé, serà i trobarem també. I si voleu més informació, parleu amb un apicultor.
Per acabar, us recitarem un poema de Jacint Verdaguer, aprofitant que és el centenari de la seva mort, i es despediran amb una cançoneta.
L'abella, abelleta vola, pel la farigola, abelleta vola, pel farigola. Jum, 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 puja l'abella, jum, mai no para, mai no es cansa, vola lluny després s'atansa. Zum, 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 gruny l'abella, zum. Zum, 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 gruny l'abella, zum. En les flors busca mel dolça i la posa entre la mossa. Zum, 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 gruny l'abella.
Esperem que hagueu passat una estona força entretinguda i que l'any que ve també ens escolteu. Adeu-siau i fins la propera ocasió.